Divendres de caos mundial per una incidència informàtica. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
Una avaria mundial que afecta Microsoft ha desestabilitzat des de primera hora del matí aeroports de tot el món, operadors ferroviaris, comerços, bancs i també fins i tot el telèfon 061 de Salut Respon aquí a Catalunya. De fet, es demana que només es truqui al 061 o al 112 per urgències sanitàries. L'origen de la fallada, insisteixo, mundial, és l'empresa líder de ciberseguretat i núvol CrowdStrike. René Serral, expert en ciberseguretat de la UPC, explica a Catalunya Ràdio què ha passat.
Vam fer una actualització ahir del seu sistema i el problema és que tenia un error aquesta actualització i, clar, això ha provocat que els serveis que estan oferts a través d'aquest sistema operatiu deixin de funcionar.
Microsoft treballa per solucionar el problema i hi ha serveis que han començat a reprendre's, però a aquesta hora encara se'n noten les conseqüències. I és que als aeroports, per exemple, la facturació s'ha hagut de fer tot el matí a mà. Aeroport del Prat, Jordi Canal, quina és la situació a aquesta hora?
Dels retards que es mantenen i s'amplien han donat pas a diverses cancel·lacions, tant de sortida com d'arribada, vols de les illes, Berlín, Zuric, Praga o Marsella, per exemple. Es mantenen les cues a la facturació, un procés que, com d'altres afectats, es fa manualment mentre els tècnics d'ENA i les companyies intenten restablir els sistemes informàtics.
De seguida ampliem aquesta informació. Mentrestant, als Estats Units, totes les mirades se centren en Joe Biden i els possibles passos que pugui fer per abandonar la cursa a la Casa Blanca. Això després que a la Convenció Republicana el to del primer discurs post-atemptat de Donald Trump fos més contingut del que ens tenia acostumats fins ara. Enviat especial a Milwaukee, Xavier Vilà, les pressions sobre Biden podrien acabar tenint efecte?
L'entorn del Partit Demòcrata treballa amb la hipòtesi que Joe Biden faci aviat un anunci públic sobre el seu futur després que Barack Obama s'afegís a les veus que qüestionen la seva candidatura i que Donald Trump tanqués la Convenció Republicana presentant-se com a garant de la democràcia en un discurs de to contingut 5 dies després de patir un intent d'assassinat.
De tornada a Catalunya ha quedat vist per sentència el judici per l'intent d'assassinat de Josep Maria Mainat. Audiència de Barcelona, Maria Núria Rebelle, què ha dit l'acusada al final?
Doncs mira, fa molts pocs minuts que ha acabat aquest judici. Després d'una setmana, les acusacions han assegurat que no hi ha cap dubte que ella va injectar insulina a Mainat per matar-lo. Però, com deies, el torn final de paraula ens ha sorprès dient això.
Unes 2 hores jo estava en mi interior convencida que la acusació particular iba a pedir al final mi absolució.
Bé, doncs de seguida la Maria Núria ens explica més coses sobre aquest judici que ha quedat vist per sentència. També anirem, en aquest Catalunya migdia, a Polinyà, al Vallès Occidental, on fa poca estona els bombers han pogut controlar el foc que crema des d'aquesta matinada l'empresa química Barnestock, una de les més importants del sector a Catalunya, Sílvia Solanes.
Ara la preocupació i l'atenció se centren a controlar el vessament químic, que no vagi al riu i evitar que hi hagi risc per la població.
Es disparen les assegurances per fer front a un possible impagament del lloguer. Segons us avança Catalunya Ràdio, hi ha asseguradores que han vist com la contractació d'aquesta mena de productes els ha crescut un 30% en els últims 5 anys. Pilar García, per què hi ha aquest augment?
Doncs perquè els propietaris tenen por de no cobrar el lloguer i per això recorren aquests productes. Ara bé, les companyies asseguradores es miren amb lupa qui són els inquilins i aquí el sindicat de llogateres hi veu una vulneració dels seus drets.
I en temps de cultura us explicarem que la il·lustradora Carme Soler Vendrell serà la pregonera de la Mercè 2024 i que el cartell de la Festa Major per primera vegada té una versió d'audiovisual.
La ciutat convidada a la Festa Major de Barcelona serà Casablanca, del Marroc.
Quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
Pendents de la lesió al turmell de Frenkie de Jong.
Que encara no s'entrena al terreny de joc, només fa feina al gimnàs i avui Ronald Koeman ha avisat que la lesió pot ser greu. Han estat unes...
Està preocupado por su lesión. Está... con una lesión importante.
És seleccionador de Països Baixos, recordem, Koeman, i va descartar el jugador per l'Eurocopa. El sentirem i sabrem també com ha anat el primer entrenament del Barça de Hansi Flick, que ha estat en obert, primer dia que ha pogut veure la sessió a la premsa.
moment de saber com tenim aquesta hora la circulació. Amb Cèlia Quintana, bon dia.
Bon dia, doncs, amb diferents incidències i més moviment de circulació a les carreteres. A la B7 hi ha un tram de cua compacta de Banyeres del Penedès a Santa Oliva, al Vendrell, sentit Tarragona, retira un camió cremat aquesta nit. A la P7 també aturades de Cerdanyola a Barberà, sentit Girona, i al lateral a Barberà i a Cerdanyola en tots dos sentits, l'autovia 2, cua compacta. Castellbisbal fins a Martorell, sentit Lleida, vehicles accidentats al voral, i més endavant a la mateixa autovia 2 a Castellolí, cua, sentit Lleida també per un altre accident. Tallada la comarcal 422 a Constantí per l'incendi d'un camió. S'han activat 4 dotacions de bombers. Compte, C58 de Montcada fins al nus de la Trinitat. A la C17, retencions a Parets del Vallès i més amunt a Balenyà. Aquí hi ha hagut una altra topada, direcció cap a Vic. I retencions a la Ronda de Dalt entre Sarrià i Horta per les obres i fins al punt de les obres, i a la Ronda Litoral diferents trams en tots dos sentits de la marxa.
Doncs tot això pel que fa a la mobilitat. A veure el temps.
A la tienda Vichy.com et portem aigua, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res, nosaltres ens movem per tu. Vichy Català us ofereix el temps.
Jofre Genoé, bon dia.
Bon dia, bona hora.
Avui continua fent calor.
Sí, de fet avui és molt probable. De fet serà molt difícil no arribar als 40, ara mateix 39 al Pantà de Siurana, 38 a Benissanet o 38 a Vinebre, i el termòmetre encara pot guanyar un parell de graus més. I és més, al Pla de Lleida la temperatura, que sempre puja amb una mica més de retard, doncs també podrà arribar a prop, si més no, d'aquests 40 graus entre i avui. Aquest pic de calor que arriba al seu màxim, demà pot afluixar un palet només, poc, amb una excepció, les comarques de Girona, on encara es mantindria el risc d'algun valor que arribi a tocar els 40 graus, perquè ja pujarà una mica la temperatura amb aquests vents una mica rescalfats de Garbí. Bé, avisos. Avui i demà a l'interior del país per aquesta calor intensa, amb xafor a la costa, amb aquest ambient enterrebolit, tòrrid, algunes nubes al Pineu de calor, de poca puja i soroll, i en tot cas diumenge. Diumenge sí que sembla que la calor afluixa amb entrada de tramuntana, més núvols ruixats al nord-est del país, i per tant serà quan parlem d'un ambient no tan calorós. Només a la zona del Camp de Tarragona és on esperem que es mantinguin les temperatures elevades per un mestral una mica rescalfat.
Gràcies, Jofre. Bon dia.
Bon dia.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:07. Caos monumental i global a nivell mundial per la caiguda del sistema operatiu Windows arran d'una actualització defectuosa de la plataforma CrowdStrike, un verificador d'amenaces informàtiques utilitzat per moltes grans companyies. Els problemes s'han començat a detectar aquesta matinada als Estats Units i s'han estès arreu del món. Afecta milions d'usuaris i també aeroports, operadors ferroviaris, centres sanitaris, comerços, bancs o mitjans de comunicació. Microsoft està redirigint el trànsit afectat a sistemes alternatius i afirma que la situació va millorant, però amb comptagotes, perquè la solució s'ha de fer usuari per usuari. Pel que fa als aeroports d'Aena, a nivell espanyol, han seguit operant, però amb retards generalitzats, perquè moltes de les operacions, com ara la facturació, s'han de fer de manera manual. Això provoca llargues cues en plena temporada alta i des d'aquest migdia s'han cancel·lat els primers vols. Sapiguem quina és la situació a hores d'ara a l'aeroport del Prat, on tenim una unitat mòbil amb el Josep Fons i el Jordi Canal.
Bon dia. Les afectacions s'amplien aquí a l'aeroport del Prat. Els retards, que a primera hora eren d'uns 20 minuts, ja volten les dues hores. I han començat a aparèixer diverses cancel·lacions a les pantalles i a l'aplicació d'Aena. Vols de les illes, de Praga, d'Amsterdam o de Milà, que no s'enlairaran o no arribaran al Prat, entre les molèsties i l'expectació dels usuaris.
Vengo de Castellón, de Benicàssim, me íbamos para Milán y una hora y media antes he recibido un email que se ha cancelado el vuelo. Hemos venido a ver las pantallas y directamente no salía. Y ya hemos recibido otro email de que hasta 150 euros tenemos como de gastos para cubrirlos. Pero ya está.
Hem vingut ja amb temps d'atrasament per poder sortir bé i ens hem trobat amb la sorpresa aquesta de que segurament no volarem. Ens hem de fer cua i ens aniran dient.
Continuen les cues als taulells de facturació, potser no tan llargues com a primera hora del matí. El procés, com altres afectats per la fallada dels sistemes, es fa manualment i amb reforç de personal. També s'han pres mesures per facilitar l'accés dels passatgers amb equipatge cap a la zona d'embarcament i reduir el volum de facturació de maletes. Tot plegat en una jornada amb més de 1.000 vols, 1.047 operacions previstes en concret en aquest aeroport del Prat.
La fallada mundial d'aquest sistema Windows també ha arribat a alguns centres sanitaris catalans, però no hi ha hagut afectació assistencial. Sí que ha tocat el telèfon 061 de Salut Respon, tot i que s'està recuperant progressivament la normalitat. En dona els detalls el conseller de Salut, Manel Balcells.
Bàsicament en el SEM, que és el primer que s'ha alertat, també en alguns hospitals com Goodman, o l'Hospital de Terrassa, el de Granollers, Sant Joan de Déu, el de Sant Boi i Esplugues, el Banc de Sang i Teixits i també parcialment alguns acceleradors de l'ICO i alguns acceleradors també que afecten a l'Hospital de Terrassa, sobretot els que van amb la marca Varian.
Ja s'han reprès els tractaments de radioteràpia de l'ICO i de l'Hospital de Terrassa, que havien quedat afectats per aquesta incidència. Són les afectacions a nivell català, però ja us diem que és una afectació a nivell mundial. Hem explicat la situació a l'aeroport del Prat, és similar a la que hi ha, per exemple, a l'aeroport de Palma, al de Barajas, o a diferents llocs de tot el món. Un dels països europeus més afectats ha estat el Regne Unit, amb alteracions no només al trànsit aeri, sinó també al ferroviari, amb alguns serveis mèdics i fins i tot alguns mitjans de comunicació o la borsa de Londres. Anem cap allà, Colla Ballester Brumós, bon dia.
Bon dia. Londres s'ha col·lapsat durant unes hores amb afectacions a transports i a la vida quotidiana. La sensació ha estat d'una pèrdua de control que escalava cada vegada més. Gairebé tots els aeroports de la ciutat, Heathrow, Gatwick, Stansted i Luton, han hagut d'operar manualment i han acumulat retards en un dia de moltes sortides de vacances perquè ha acabat el període escolar. Tampoc se n'ha salvat la xarxa ferroviària, amb gairebé totes les companyies advertint de cancel·lacions i retards, ni tampoc el port de Dover, d'on surten molts vaixells. També hi ha hagut afectació a la Seguretat Social. Els metges de capçalera han advertit que només podien atendre casos urgents, ja que no podien accedir, per exemple, als historials mèdics, i tampoc funcionaven els serveis de farmàcia. Hi ha hagut afectacions a bancs i els preus no s'actualitzaven a la Borsa de Londres. En alguns centres comercials no s'ha pogut pagar amb targetes i ha impactat especialment l'afectació a mitjans de comunicació, com el cas de Sky News, una de les cadenes de televisió més vistes que no ha pogut emetre durant moltes estona.
En el cas d'Alemanya, el govern ha admès problemes en infraestructures crítiques, com ara l'energia, els transports, tant aeris com ferroviaris, o les telecomunicacions. A banda, el funcionament del turoperador TUI, un dels més grans del continent, l'asseguradora Allianz o alguns serveis bancaris en línia s'han vist alterats. Tot això és el que està passant encara a hores d'ara, durant tot el matí també ara, però per què ha passat i quan es pot solucionar? Doncs la companyia Microsoft assegura que està treballant per rebaixar l'impacte d'aquesta fallada a escala global que està provocant problemes, com explicàvem, a milions d'usuaris i en empreses de tots els sectors i arreu del món. El sistema operatiu està redirigint el trànsit afectat a sistemes alternatius i afirma que la situació va millorant. Però què és exactament el que ha passat, Maite Curto? Bon dia.
Hola, bon dia. Doncs ja des del principi s'ha negat que fos un ciberatac i l'origen de la caiguda generalitzada és una actualització defectuosa de la plataforma de seguretat CrowdStrike. És un verificador d'amenaces informàtiques utilitzat per grans companyies a escala mundial. A partir d'aquí ha començat el caos de matinada als Estats Units i s'ha anat estenent arreu del món. En una entrevista a Catalunya Ràdio, l'experta en intel·ligència cibergovernamental, Carlos Fragoso, explica el que ha passat.
Els sistemes informàtics que tenim a l'aeroport o a qualsevol d'altra empresa tenen un programari de ciberseguretat del fabricant CrowdStrike, que és un fabricant global que opera en molts països, que sembla que les darreres hores ha fet una actualització i al desplegar aquesta actualització en els sistemes provoca un col·lapse. I bueno, això provoca el famós, no?, aquella pantalla de color blau.
La caiguda ha estat en cascada i l'encesa és progressiva, com exposa a Catalunya Ràdio René Serral, responsable de ciberseguretat de la UPC.
El problema continua sent-hi, però jo faig una cosa per a que no passi, però no l'arreglo. El problema continua sent-hi, però no es manifesta. El que passa que és un treball manual que s'ha de fer, no es pot automatitzar, o no és fàcil automatitzar-ho. Aleshores, això implica que si una empresa té 500 ordinadors amb aquest sistema, ha de fer aquesta operació 500 cops. Si en té dos, doncs ho haurà de fer dos cops.
Per tant, la solució s'ha d'executar usuari per usuari i això fa que no s'arribarà a la plena normalitat fins d'aquí uns dies.
Doncs ho haurem de seguir en les pròximes hores i els pròxims dies per saber si es pot anar recuperant la normalitat en tots aquests sistemes afectats. Ara mateix falta un minut per arribar a un quart. Més coses. Els Estats Units, Donald Trump accepta la investidura com a candidat del Partit Republicà i fa un pas més cap a la Casa Blanca, mentre que Joe Biden, el seu rival, perd opcions cada dia que passa. L'entorn del Partit Demòcrata ja treballa amb la hipòtesi que el president dels Estats Units anunciarà de forma imminent la seva retirada com a aspirant a la reelecció. Aquesta matinada, un Trump més contingut ha fet un discurs d'una hora i mitja apel·lant a la unitat nacional dies després del seu intent d'assassinat. Enviat especial a Milwaukee, Xavier Vilà.
Trump, transpirant confiança, ha tancat la convenció republicana recuperant els usuals atacs partidistes cap als seus rivals. L'expresident ho ha fet assegurant que votar-lo a ell garanteix la solidesa del sistema democràtic.
No hem de criminalitzar les discrepàncies o demonitzar el desacord polític, que és el que ha passat al nostre país darrerament a un nivell mai vist abans. En aquest sentit, el Partit Demòcrata ha de deixar immediatament de polititzar el sistema polític i de qualificar el seu oponent polític com una amenaça a la democràcia. En especial perquè no és veritat. De fet, sóc jo qui està salvant la democràcia per la gent del nostre país.
Trump ha arrencat amb un to emotiu per abocar l'intent d'atemptat patit dissabte passat, un incident que ha aprofitat per advertir que seguirà plantant cara.
Malgrat un atac tan execrable, aquesta nit ens unim més determinats que mai. Estic més determinat que mai, igual com vosaltres, igual que tothom.
L'expresident ha apel·lat a la unitat nacional després de denigrar les polítiques de Joe Biden, especialment en immigració i relacions comercials amb la Xina, i de titllar de boja l'expresident del Congrés, Nancy Pelosi. L'expresident marxa de Milwaukee projectant una cohesió interna sòlida al Partit Republicà en contrast amb la crisi política del Partit Demòcrata.
I seguim amb la informació internacional, perquè l'exèrcit israelià assumeix com un error humà no haver identificat bé i haver abatut el dron que aquesta matinada ha arribat fins a la seva capital, a Tel Aviv, i ha fet un mort i 8 ferits. Els Houthis del Iemen, alineats amb els palestins, han reivindicat l'atac, que incloïa altres aparells i un míssil que sí que s'han interceptat a temps per les forces nord-americanes, segons una agència saudita. Jerusalem, Roser, Oliver, Olivella, bon dia.
Bon dia. L'exèrcit israelià assegura que el dron, de grans dimensions, ha estat detectat pels sistemes de defensa aèria, però no s'ha interceptat ni s'han activat les sirenes per un error humà. L'explosió, molt a prop d'un edifici de l'ambaixada dels Estats Units, ha agafat els veïns per sorpresa. Un home d'uns 50 anys que dormia a casa seva ha mort a causa de la metralla. Hi ha hagut 8 ferits lleus i nombroses destrosses. La ciutat ha elevat el nivell d'alerta. L'atac ha estat reivindicat pel portaveu militar dels rebels hutis proiranians del Iemen.
L'operació s'ha dut a terme amb un nou dron anomenat Yafa, que és capaç de saltar-se els sistemes interceptors enemics i no pot ser detectat pels radars. L'operació ha aconseguit els seus objectius amb èxit.
L'exèrcit israelià ha confirmat que el dron és de fabricació iraniana i que està llançat des del Iemen.
Vull subratllar que la defensa no és hermètica. Estem reforçant les nostres patrulles aèries i la defensa de l'espai aeri de tot el país. Estem investigant l'incident i millorant i perfeccionant les nostres capacitats per protegir millor els ciutadans israelians.
Els hutis asseguren que continuaran apuntant cap a Israel en solidaritat amb els palestins de Gaza.
Tornem a Catalunya perquè ha quedat vist per sentència el judici per l'intent d'assassinat de Josep Maria Mainat. L'acusada, la seva exdona, diu al tribunal que pensava que al final el productor televisiu retiraria el delicte en contra d'ella, igual com va fer amb el de revelació de secrets. Les acusacions afirmen que va planificar i intentar executar la mort de Mainat. Audiència de Barcelona, Maria Núria Rebella, bon dia.
Bon dia. El fiscal i l'acusació particular tenen clar que li va injectar insulina. Mainat és diabètic tipus 2 i aquesta substància el perjudica. No només li va injectar, diuen les acusacions, sinó que va esperar a trucar emergències perquè el coma fos irreversible.
La conducta, el ánimo de matar, el dolo de matar de Ángela se deduce inequívocamente de la circunstancia de que inyecta a su esposo dormido insulina. Sabe lo que es la insulina para el señor Mainat, veneno.
L'acusada, en el torn final de paraula, ha carregat contra l'informàtic que va dir al tribunal que havia fet cerca sobre la insulina. L'acusat d'extorquir-la, però a més ha dirigit aquest missatge a Mainat.
Estava en mi interior convencida que la acusació particular iba a pedir al final mi absolución. Lo seguí creyendo en el fondo de mi alma.
s'enfronta a una petició de pena de 13 anys de presó.
Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, s'ha acollit al seu dret de no declarar davant del jutge com a investigada per un suposat delicte de corrupció en els negocis i tràfic d'influències. Vox anuncia que demanarà que Sánchez comparegui al jutjat per donar les explicacions que no ofereix la seva dona. Madrid, Jordi Brascó.
Ha estat una visita llampec la de Begoña Gómez als jutjats de la plaça Castilla. El temps que ha trigat a comunicar al jutge Peinado que s'acollia al dret de no declarar. A la sortida, el seu advocat, Antonio Camacho, ha explicat que Gómez no té res a amagar i que la decisió ha estat recomanada per ell mateix. La defensa considera que Peinado està fent una investigació expansiva on tots els actes de Gómez, des que el seu marit és president, són objecte d'investigació.
És obvio que un juez de instrucción no puede investigar cualquier cosa. Debe delimitar cuál es el objeto de la investigación porque esta es una garantía para los investigados.
Aquesta decisió de Gómez ha indignat els sindicats d'extrema dreta denunciants que l'acusen de no voler col·laborar amb la justícia i de provocar una pèrdua de temps i de diners, tant avui com fa 15 dies. Vox també ha criticat Gómez i ha anunciat que demanarà al jutge Peinado que citi a declarar Sánchez. Jorge Buxadé és el coordinador jurídic del partit liderat per Abascal.
Los españoles necesitan explicaciones de qué ha sucedido en Moncloa, de qué se ha estado haciendo en Moncloa, a quién se ha llamado desde Moncloa. Y si la mujer de Pedro Sánchez no lo declara, tendrá que declararlo el señor Sánchez.
Recordem que a Gómez se la investiga per un suposat delicte de tràfic d'influències i corrupció en els negocis. Aquest matí, el sindicat Manos Límpies ha anunciat que ampliava la denúncia i hi afegia el delicte d'intrusisme professional per uns contractes de la Universitat Complutense que Gómez hauria firmat sense tenir la titulació necessària per fer-ho.
Com us podeu imaginar, hi ha hagut reacció política immediata a la no declaració de Begoña Gómez als jutjats. El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, ha sortit en defensa de Begoña Gómez i afirma que l'objectiu d'aquesta persecució és anar en contra del president espanyol Pedro Sánchez.
PP y Vox renuncian a hacer una oposición política y se centran en ensuciar el buen nombre de personas honestas. Creo que Begoña Gómez está sufriendo una persecución cruel.
Mentrestant, Isabel Díaz Ayuso ha carregat en contra de Begoña Gómez per no declarar per segona vegada. La presidenta de la Comunitat de Madrid s'ha sentit reflectida en les circumstàncies que envolten Pedro Sánchez i ha reconegut, o ha recorregut, més ben dit, a la ironia.
Juraría que eso es lo que me han hecho a mí durante los últimos 5 años y no pasa nada. Y ahora resulta que es porque la mujer del presidente quiere trabajar. No, perdón. Mi entorno lleva toda una vida dedicándose a lo mismo, trabajando al margen completamente de la política, mientras aquí estamos hablando de gente que ha pasado de gestionar saunas a gestionar cátedras universitarias, con el nombre de la Moncloa.
I a Catalunya, com més s'acceleren les negociacions entre el PSC i Esquerra per la investidura de Salvador Illa, més força agafa l'escenari d'una tornada imminent de Carles Puigdemont. El retorn que podria acabar amb Puigdemont detingut i entre reixes, ja que no se li ha aplicat la llei d'amnistia. En aquest escenari, avui el president del Parlament, Josep Rull, ha reclamat als diputats que, si això passa, no es quedin de braços plegats. Ho ha dit a les portes de la presó de Lledoners, on avui ha fet una visita institucional. Sant Joan de Vilatorrada, Núria Oriol, bon dia.
Bon dia. Enmig dels escenaris oberts de quan serà el retorn de Carles Puigdemont i la hipòtesi d'una eventual detenció en seu parlamentària, malgrat l'amnistia, el president del Parlament ha volgut deixar clar que l'únic escenari que no contempla és la passivitat. En aquest sentit, ha recordat la revisió del protocol intern que s'està fent per determinar els espais d'inseguretat jurídica, però més enllà de la cobertura legal, ha defensat que serà una qüestió també de voluntat política i en aquest sentit s'ha mostrat confiat que la mesa, que té majoria independentista, eviti aquesta situació. Són declaracions de Josep Rull, des de les portes de la presó de Lledoners, que ha visitat aquest matí, on ell va estar-hi tancat 2 anys i mig per la causa del procés.
I davant d'aquesta normalitat, doncs hem de veure quins són els camins adequats. Però l'únic escenari que no contemplo és la passivitat. Davant d'aquesta hipòtesi de detenció del president Carles Puigdemont, del diputat Carles Puigdemont, de l'eventual candidat Carles Puigdemont, l'únic escenari que no contemplo és la passivitat.
Rull no ha pogut concretar en què es tradueix la no passivitat, si en una suspensió d'un eventual ple d'investidura o una altra acció concreta. I ha insistit que s'estan contemplant tots els escenaris davant el retorn de Carles Puigdemont perquè la detenció no sigui possible en seu parlamentària.
Catalunya Ràdio.
A Mediamarket portem ofertes increïbles per un final de festa èpic amb la traca final d'ofertes. Let's go. Celebra el nostre aniversari amb nosaltres i aconsegueix les últimes ofertes en la millor tecnologia. Mediamarket, 25 anys, sempre llestos.
Aquest estiu, gaudeix amb Rosa dels Vents d'unes vacances inoblidables en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un estiu memorable en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
Aquest agost gaudeix amb el Festival Mar d'Estiu i el Periódico dels millors concerts al costat del mar. Sergio Dalma, Malú, Rosalén, Luz Casal, Los Secretos, Sopa de Cabra, Muixca, The Tietz i molts més. Mar d'Estiu al Maresme. Concerts, platja, gastronomia, moda i diversió. Entrades a mardestiu.cat.
Vine a Bauhaus i emporta't el plat de dutxa de 140 per 70 centímetres, antibacterià, antilliscant i amb textura de pissarra per només 119 euros. Només fins al 27 de juliol. És que amb aquests preus sempre l'encertes. Bauhaus, bricolatge, reformes, decoració i jardí.
Catalunya migdia.
D'aquí a 5 minuts seran 2:15. Controlat l'incendi que aquesta matinada s'ha declarat en una empresa química de Polinyà, al Vallès Occidental. 38 dotacions dels bombers treballen per extingir el foc que ha afectat 4 naus i per controlar el vessament químic. Des d'un primer moment s'ha activat en emergència el Pla Secucat. Anem a Polinyà. Marta Vallès.
Bon dia. No hi ha perill per la població, ni per aire ni per l'aigua. Bernestoc és una de les empreses d'emmagatzematge de productes químics més importants de Catalunya. L'incendi, que ha començat minuts abans de les 2 de la matinada, ha fet activar el pla exterior del sector químic perquè a les naus hi havia productes tòxics, corrosius i inflamables. S'ha confinat Santa Perpètua i Polinyà i després el confinament s'ha reduït al polígon de Canomet. Amb el foc ja controlat, que en alguns punts calents encara crema, els esforços se centren en evitar que per aire o bé per mitjà de l'aigua que s'ha fet servir per l'extinció hi hagués perill pels municipis del voltant. Jordi Martín és el cap d'intervenció dels bombers.
L'ACA ens ha confirmat que s'ha pogut comprovar que no hi ha afectació exterior i ara estaríem centrats a donar suport a l'empresa a acabar de retornar una mica a la normalitat. Properes hores continuem treballant fent que aquests productes siguin traspassats a altres empreses veïnes.
En funció de com bufa l'aire, arriba l'olor de cremat i també la pudor dels productes químics. L'alerta a la població, tant les sirenes com també els missatges de text al mòbil, han funcionat correctament. De moment es desconeixen les causes del foc.
L'Agència Espanyola del Medicaments ha aprovat una teràpia gènica d'última generació desenvolupada a l'Hospital Clínic de Barcelona contra el mieloma múltiple. És un tipus de càncer a la sang. Es tracta del primer tractament d'aquest tipus, anomenat CAR-T, desenvolupat íntegrament a Europa contra aquesta mena de tumors. I és el segon aprovat a l'Hospital Clínic, que és centre pioner en aquesta mena de teràpies, Purificació Barcelona.
Sí, l'hospital va ser el primer d'Europa a desenvolupar un CAR-T contra la leucèmia linfoblàstica a través del projecte ARI, i aquest és el segon tractament d'aquest tipus que rep l'aprovació per a una producció hospitalària. L'han assajat entre 90 persones que no havien respost a altres teràpies, distribuït en dues dosis per reduir-ne els efectes secundaris, i ha aconseguit una eficàcia molt alta, com ressalta Carlos Fernández de la REA, cap d'immunologia del Clínic.
El 95% dels pacients es beneficien perquè tenen algun grau de resposta. Està entre 1 i 2 anys el temps que està el pacient en resposta, viu i sense progressió.
Ara, el repte, segons el conseller Manel Balcells, serà fer arribar aquest tractament a tothom que ho necessiti, i ha destacat en aquest sentit el paper que pot representar el nou Centre Català de Teràpies Avançades.
Estem presentant un èxit, però la problemàtica de futur està sobre la taula i el Centre Català de Teràpies Avançades està en marxa abans que l'Estat n'hagi posat algun, abans que Europa tingui alguna solució feta.
El projecte és resultat de la col·laboració amb 7 hospitals d'arreu de l'Estat i ha estat finançat en bona mesura per la Fundació La Caixa.
Les assegurances per un possible impagament del lloguer viuen un boom segons el sector immobiliari. Aquests productes s'han popularitzat els últims anys coincidint amb les diferents regulacions i lleis d'habitatge, Pilar García.
Segons Laura Mulà, del grup Mutua de Propietarios, a la seva asseguradora, la contractació d'aquests productes ha crescut a un ritme del 30% en els últims 5 anys, perquè els propietaris volen garantir-se els ingressos del lloguer.
Molts propietaris utilitzen com a inversió, no? Per tant, el que volen és tenir tranquil·litat i seguretat, no? I és el que li donem amb aquest producte, no? Garantim una mica que cobrin totes aquestes rendes de lloguer. Potser també aquesta assegurança d'impagament de lloguer fa que els propietaris no tinguin por, no?, en posar les vivendes en lloguer.
Per fer l'assegurança d'impagament del lloguer, les companyies demanen que els inquilins compleixin certs requisits, cosa que critiquen des del sindicat de llogateres. El seu portaveu és Enric Aragonès.
Aquesta sensació de càsting, a fons, doncs, també vulnera els drets de la part llogatera.
I recorda que si el propietari vol contractar una assegurança, ha de ser ell qui la pagui i no la pot carregar als inquilins.
Més coses. Cau un grup criminal que introduïa a Catalunya grans quantitats de cocaïna en bidons plens de melmelada que provenien de Colòmbia. Els Mossos, en una operació conjunta amb el Servei de Vigilància Duanera de l'Agència Tributària, han detingut els 40 integrants d'aquesta xarxa i han intervingut més de 100 quilos de droga que al mercat negre tindria un valor de prop de 6 milions d'euros, Marriera.
La investigació arrenca a finals del 2022 arran d'un robatori en una nau a Sabadell de matinada, ho ha explicat Lizar Hidalgo, cap de la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos.
El responsable de la nau detecta que ha patit un robat durant una nit i que han obert bidons d'uns 300 quilos de mermelada. Comprova les imatges i realment veu en les imatges de les càmeres de seguretat pues, que allà dintre han entrat dues persones i han manipulat aquests bidons.
El grup criminal gestionava una xarxa de pisos a Barcelona on es venia i es distribuïa la cocaïna i disposava de ramificacions a Colòmbia des d'on importaven els carregaments d'aquesta droga.
I avui també s'ha anunciat la desarticulació a Espanya de la xarxa més important de narcobalers a tot el món.
Sí, operava també en 7 països més i a fins a 50 detinguts, un d'ells a Girona i també a Màlaga, València, Almeria i Alacant. Es tracta d'una operació internacional on s'han intervingut uns 1.500 quilos de cocaïna.
I un dels 5 testimonis que han denunciat un professor valencià que volia curar l'homosexualitat ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio que el docent es deia que l'atracció per les persones del mateix sexe és fruit d'un trauma infantil, Eva Compte.
Sí, el testimoni a qui se li ha distorsionat la veu per preservar la seva identitat ha detallat les teràpies de conversió sexual que els aplicava el professor quan detectava que un alumne era homosexual.
Se donava PowerPoints sobre l'homosexualitat perquè era un trauma infantil, de l'abús sexual, se donava exercicis físics per a justificar la masculinitat hegemònica. La màxima representació era la pastilla, que molt poca gent, jo crec, ha rebut això, conec gent, però era com la màxima representació de te pots curar.
El cas el va destapar fa uns dies el diari Levante amb el testimoni de 5 joves d'edats diferents que han denunciat el professor d'un institut concertat de la localitat valenciana d'Alaquàs. La fiscalia investiga el cas.
Els embassaments de les conques internes, que ara tenim el 35,7% de la seva capacitat, s'haurien assecat fa 9 mesos si no s'hagués restringit l'ús d'aigua i no haguessin comptat amb la que s'ha regenerat i desalinitzat. El càlcul l'ha fet l'Agència Catalana de l'Aigua, que avui estrena un simulador on es pot veure què hauria passat sense aquestes mesures, Montse Poblet.
Bon dia. El simulador, que podeu consultar a la web de l'Agència Catalana de l'Aigua, permet saber en quin nivell haurien arribat els pantans si no s'haguessin produït, per exemple, els 180 hectòmetres cúbics d'aigua dessalada, si no s'haguessin reduït 95 hectòmetres els cabals de manteniment dels rius o si el regadiu no hagués estalviat 52 hectòmetres més. Si fem el còmput global i mirem els 3 anys de sequera, veiem que s'han produït 235 hectòmetres d'aigua dessalada i regenerada i se n'han estalviat un total de 160. Sense això, faria 289 dies que els pantans de les conques internes ja estarien secs i, en canvi, els tenim al 35,7% de la seva capacitat. Tot i això, el director de l'ACA, Samuel Reyes, adverteix que no podem abaixar la guàrdia.
La sequera no s'ha acabat, encara, com podeu veure, moltes unitats estan en alerta o en excepcionalitat i fins i tot en emergència. Com a director de l'ACA, per mi s'acabarà la sequera quan totes les unitats estiguin en normalitat.
El càlcul de l'ACA és que si no tenim una tardor plujosa, el sistema Ter Llobregat, del qual depèn el gruix de la població catalana, podria tornar a l'excepcionalitat per sequera al novembre i fins i tot situar-se en emergència al febrer o al març de l'any que ve.
I ja que parlem de sequera, el pantà d'Ulldecona continua gairebé buit i la situació pels regants i els habitants del municipi s'agreugen. Hi ha agricultors que estan optant per abandonar les seves plantacions mentre que l'Ajuntament ho té tot a punt per connectar-se als pous d'emergència. Ulldecona, Jordi Barranca.
Bon dia. Des del 6 d'abril els regants s'abasteixen de pous. Tenen certa aigua, però cada cop n'hi ha menys. Mentrestant, l'Ajuntament ja ultima la connexió amb els pous d'emergència per abastir l'aigua de boca del municipi. José Manuel Caral és el secretari de la Junta de Regants i Núria Ventura, l'alcaldessa d'Ulldecona.
S'han frenat les transformacions i inclús enguany, doncs, claro, si una havia de fer una plantació nova, doncs no està prohibit, vull dir, no es pot regar. S'ha de mirar de garantir el mínim d'aigua les plantacions existents per, si no, salvar les collites, més que sigui les plantacions d'arbres.
En el moment en què baixi encara més el nivell de les fonts de l'embassament, haurem de posar en marxa els pous d'emergència per garantir el subministrament. Bueno, jo crec que estem parlant de dies, no estem parlant de molt més temps.
Aquesta setmana la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, de qui en depèn, ha començat ja a buidar l'embassament de peixos per evitar precisament contaminar les aigües. A la demarcació de Tarragona hi ha dos pantans més en situació crítica. Són Riudecanyes, a l'1,95%, i Siurana, a l'1,7%.
Passant 4 minuts a 2:15, fem una pausa i de seguida a la cultura.
Catalunya Ràdio.
A Carrefour anem de promo en promo, com el 30% de descompte en tots els mobles de jardí i totes les piscines. Aprofita el bon temps tant com les nostres promos. Fins al 21 de juliol als hipermercats, web i app. Descompte, cupó bescanviable. Carrefour, aquí poder triar és poder estalviar.
Passa un estiu total amb el Super 3. I trobaràs de tot.
Quina passada. Per tothom.
El mar, Haikyuu, Silver Point, pel·lícules Ghibli com La princesa Mononoke,
Lulu Kids, Titó, El món del pot petit, La fàbrica dels germans constructors i moltes propostes més.
Per gaudir-ho tot
i en tot moment.
Passa un estiu total amb el Super 3.
Catalunya migdia.
La il·lustradora barcelonina Carme Soler Vendrell serà la pregonera de la Mercè 2024 i el cartell de la Festa Major de Barcelona té per primera vegada una versió audiovisual, Montse Mas.
Carme Soler Vendrell, autora de més de 200 llibres i activista pels drets dels infants, serà l'encarregada de donar el tret de sortida a la Festa Major el 20 de setembre al Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona. El seu discurs, avançat avui, reclamarà mantenir la mirada d'infant.
No perdem mai la mirada d'infant, que tots tenim, tots la tenim a dins. El que passa que la vida ens la va tapant, no? Però és qüestió de tenir-hi atenció i viure moltes vegades com un infant, que és molt bonic.
La infància també és la protagonista de la imatge de les festes. A més del cartell, la productora audiovisual Canadà ha realitzat un petit vídeo d'un nen plorant que només es consola amb la visió d'una geganta i la llum i l'estrèpit dels focs artificials. La festa, que s'allargarà fins al 24 de setembre, té com a convidada la ciutat marroquina de Casablanca i tindrà un nou escenari a la plaça Catalunya.
El tenor Piotr Bechawa inaugurarà aquest vespre a les 8 l'edició número 38 del Festival de Peralada amb les entrades exaurides de fa dies. Serà la tercera vegada que Bechawa actua en aquest prestigiós festival, que és una referència dels concerts lírics a l'estiu. Girona, Núria Paraire.
La primera part del recital del tenor polonès Piotr Bechawa estarà dedicada al compositor Tchaikovsky i la segona part se centrarà en les grans àries de l'òpera. El concert es farà a l'Església del Carme de Peralada, on el tenor va debutar al festival l'any 2013. Enguany també hi actuaran la soprano Sonia Yoncheva i Anna Pirozzi, el director i compositor Jordi Savall o la pianista Yuja Wang. En total són 14 espectacles fins al dia 11 d'agost que es veuran en 3 escenaris diferents en una edició en format reduït de públic, perquè encara s'està construint un auditori a l'aire lliure. També s'estrenarà una òpera contemporània de la jove compositora Helena Cànovas. El director del festival, Oriol Aguilar, defensa l'aposta per donar espai als joves creadors.
Doncs sabeu que defensem d'una manera apassionada que als festivals hem d'oferir espais creatius fora de la zona de confort habitual en el que són les programacions al llarg de l'any.
Hi haurà una nit dedicada a les cançons de les pel·lícules de Pedro Almodóvar, que ha fet el cartell del festival d'aquest any, i el ballarí i cubà Carlos Acosta signa la direcció artística de l'espectacle Folklore de la seva companyia.
Convertir la Filmoteca en una casa del cinema oberta, flexible i diversa. Aquest és l'objectiu del nou director de l'equipament, Pablo Laparra, que avui ha presentat el seu programa pels pròxims anys. L'objectiu és crear una filmoteca capaç de fer front a la responsabilitat de preservar i difondre el patrimoni cinematogràfic en què els nous creadors també se sentin còmodes, Valeria Obereda.
Perquè aquesta és una de les prioritats de la nova direcció, millorar el contacte i les relacions amb els cineastes del país.
Enfortir la nostra vinculació afectiva amb la creació catalana contemporània. Les cineastes del país ens han de percebre com la seva casa, ens han de percebre com una institució que pren cura del seu llegat molt més enllà del dipòsit obligatori de les seues pel·lícules per llei.
I en aquesta cura del llegat del cinema català, Pablo Laparra ha apuntat un pla de preservació de la seva història oral.
Només podem capturar, preservar i estudiar aquesta experiència subjectiva mitjançant les veus vives de les persones. Aleshores, en els propers anys, engegarem un programa pilot per incorporar la història oral com una metodologia d'expansió patrimonial de Filmoteca. De la mateixa manera que prenem cura i preservem pel·lícules o fotografies, preservarem també el testimoni viscut.
Altres prioritats de la nova direcció passen per la creació d'un programa per acollir residents i la col·laboració amb altres equipaments culturals, tant catalans com d'arreu del món.
Ja és a Barcelona l'exposició de l'any Tàpies. Després de veure's a Brussel·les a la tardor i a Madrid a la primavera, la mostra en què es commemora el centenari de l'artista s'inaugura avui al Museu Tàpies de Barcelona. La retrospectiva arriba en menys obres, però amb un nou recorregut, Montse Mas.
Si al Reina Sofia de Madrid s'exposaven més de 200 peces, al Museu Tàpies de Barcelona se'n veuran un centenar. L'experiència que es proposa al visitant d'aquí també serà diferent, com explica el comissari d'Antoni Tàpies la pràctica de l'art, Manuel Borja Villel.
L'exposició és totalment distinta. Primer, en Madrid n'hi havia com 10 ambients, estancs, estaven separats uns d'uns altres. Així, l'estàs ven totes al mateix temps. N'hi ha alguna figura, alguna imatge que apareix als anys 40 i després la tornem a veure en els anys 60, la tornem a veure al final i, de fet, és una espècie de xoc que invitaria els visitants.
Les obres procedeixen d'institucions públiques i col·leccions privades nacionals i internacionals i algunes són inèdites o molt poc visibles a Barcelona. En el marc de l'exposició i l'any Tàpies s'oferirà una àmplia programació pública i educativa i un catàleg amb textos del comissari, entre d'altres.
Catalunya migdia.
Des d'ara i fins les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
El turmell de Frenkie de Jong preocupa.
Preocupa el jugador, el club i també el seu seleccionador, Ronald Koeman. No va jugar a l'Eurocopa perquè el turmell no estava al 100%. Un mes després, el jugador segueix sense trepitjar camp i fa exercicis al gimnàs. El jugador, Ramon Salmurri, comença a estar preocupat.
Sí, sí, continua fent treball de recuperació i tractament d'un turmell que no el deixa jugar al 100% i, per tant, no s'està exercitant amb la resta dels seus companys. Encara no fa aquest treball de camp. Koeman ha explicat avui que Frenkie de Jong va jugar forçant la temporada passada, que no estava a punt per jugar, que va forçar i que això ho acaba pagant. I que ara, sabent el que ha passat, no tornaria a actuar de la mateixa manera.
Està preocupat.
Una lesió important i hay que esperar com todo sigue y espero el suerte a él y que se puede recuperar temprano, pero yo creo que todavía no está para jugar.
Comença Ronald Koeman aquesta declaració que ha fet a la Koeman Cup de Golf, al Masia Bac de Sant Esteve Sarrovires, doncs comença dient Ronald Koeman, Frenkie de Jong està preocupat.
Ara sentirem alguna declaració més que ha fet Ronald Koeman, però abans aquest matí s'ha estrenat, diríem, davant la premsa, el Barça de Hansi Flick. Com ha anat?
Doncs mira, ha demanat al club presentar-se abans de l'entrenament, han estat 30 minuts de portes obertes als mitjans de comunicació, i abans d'aquests 30 minuts, Hansi Flick ha parlat amb el Departament de Comunicació del club per poder-se presentar a la premsa en català. Ha dit bon dia, la resta tot en anglès. Quan ha acabat, també ha fet un visca el Barça. Se'l veia visiblement emocionat de ser el seu primer dia a Can Barça. Molt content amb el nivell dels joves que entren aquests dies i de l'actitud que estan tenint. Feliç a l'entitat, ambient molt bo i molta connexió entre el seu staff o els homes de més proximitat i els responsables de preparació física, que ara són els que s'estan encarregant dels entrenaments. La sessió va tota en anglès i Thiago Alcántara és el que s'encarrega de fer algun approach amb els jugadors. I els pròxims dies, a poc a poc, anirà recuperant futbolistes. També té ganes a Hansi Flick de tenir més jugadors. Els primers dilluns, Robert Lewandowski i Christensen, i després Ter Stegen, Gundogan i Rafinha, que ja vindrien per la gira.
Sentim més Ronald Koeman. Perquè aquest matí també has vist Ronald Koeman a la presentació, vaja, la presentació no, a la Koeman Cup, sí, que ja s'ha disputat avui. Què més ha dit, a banda de parlar de De Jong?
Doncs mira, molts missatges cap a Joan Laporta. Diu que el seu somni, el somni de Ronald Koeman, és tornar al Barça, no com a entrenador, sí com a assessor o com a director tècnic, però això sí, haurà de ser, ha dit, amb una altra junta directiva. Ha carregat en el tracte que aquesta directiva ha donat a llegendes, diu, com Messi, Xavi o ell mateix. Assegura que la distància entre el Madrid i el Barça s'està eixamplant, que al Barça li calen jugadors diferencials per reduir-la. En aquest sentit, ha beneït el fitxatge de Nico Williams. Diu que tots els grans clubs busquen extrems desequilibrants i ha llançat flors cap a Hansi Flick, però també un o dos advertiments.
I jo crec que és un gran entrenador. Ha demostrat con Alemanya, ha demostrat con Bayern de Múnich, però el Barça és Barça. I quan vienes de fora vas a enterar coses i jo crec que espero que por fin Laporta va a tener paciencia con su entrenador. Yo creo que eso es más importante, porque no hay un entrenador ideal para este club, pero sí es verdad que hay que tener la confianza como entrenador de poder trabajar tranquilamente.
I encara relacionat amb el Barça, Sal Murri, èxit de la nova samarreta del Barça que es va presentar ahir. Ahir ja donaves alguna dada, què més podem dir?
Mira, èxit rotund. Millor primer dia de llançament de la samarreta de la història del Barça. Millor primer dia de llançament de vendes. En les tres primeres hores, ja ho explicàvem ahir, s'havia venut el mateix que tot l'any passat, el primer dia, a la botiga del Camp Nou, tot i que el Camp Nou està tancat i en obres, la botiga del Camp Nou, la del Passeig de Gràcia i les Rambles, on les botigues on es van vendre més samarretes.
El Girona han confirmat el que ja s'esperaven des de feia temps. Savinho, un dels millors jugadors aquesta temporada de l'equip, no seguirà el Girona. Savinho, Oudal Serra, jugarà al Manchester City.
Savinho aterra al City i a la Premier amb només 20 anys i després d'haver estat un dels pilars de l'extraordinària temporada feta pel Girona. El City el firma per 5 anys i pagarà uns 25 milions d'euros, més 12 en variables, al Troyes francès, que és el club al qual pertany oficialment el jugador, tot i que l'equip francès, recordem que és un dels molts clubs propietat del City Football Group. Savinho espera ara ajudar el City a guanyar la cinquena Premier consecutiva i s'ha desfet en elogis cap al seu nou tècnic, Pep Guardiola.
Difícil, sí, perquè les dues últimes temporades foi molt difícil, né?
Serà difícil perquè les dues últimes temporades ja s'ha vist que ha sigut molt complicat. La Premier cada cop està més igualada, però com he dit abans, amb un bon treball diari i tenint el Pep, que és el millor entrenador del món, segur que ell farà tot el possible perquè puguem tornar a guanyar un altre títol de Lliga.
Possible guanyar la Premier League.
Savinho s'ha mostrat agraït per la temporada passada jugada amb el Girona, que l'ha dut a ser internacional amb la selecció absoluta del Brasil i a poder fitxar ara pel City, i espera que la temporada que ve sigui encara molt millor que aquesta última, on ha estat una de les revelacions de la Lliga Espanyola.
I a l'Espanyol el protagonisme se l'ha endut avui l'equip filial amb la presentació del nou entrenador, el barceloní Ignasi Sanabra, i també el quart fitxatge que ha fet Sergi Andreu.
Sí, el nou tècnic del filial blanc i blau és el barceloní Ignasi Sanabra, de 34 anys, arriba procedent de l'Europa, substitueix Javi Chica i firma per dues temporades amb aquest objectiu.
L'objectiu és que els jugadors millorin, preparar els jugadors mental, tècnica, tàcticament i físicament perquè puguin debutar al primer equip. Que si Manolo arriba demà i diu necessito això, ho pugui tindre. Tenim claríssim que això és el nostre objectiu. Per tant, l'objectiu és millorar els futbolistes. A part, és la meva forma d'entendre el futbol, millorar futbolistes, millorar persones, per preparar-los per tots els escenaris possibles.
Justament l'Espanyol avui també ha anunciat el quart fitxatge per al filial. Es tracta de l'extrem esquerre de 20 anys, Àlex Almansa, que arriba del filial del Girona. Fins ara també s'han incorporat al filial l'extrem dret australià Tim Caroutas, el davanter madrileny Víctor Mingo i el central badaloní Hugo Carós.
I més moviments de mercat, en aquest cas al bàsquet. Aquest matí l'Ernest Macià ja avançava el retorn d'un jugador de molt renom, Ernest, un ex-Barça que torna a Rússia.
Doncs sí, és Kyle Kuric, l'alé del Barça durant 4 temporades que últimament ha jugat al Zenit de Sant Petersburg de Xavi Pasqual. Torna i ho fa amb el Morabank Andorra. Signa per 3 temporades si passa la revisió mèdica perquè els últims mesos ha arrossegat una petita fascitis plantar. Aquest fet ha permès doncs, que Kuric, que inicialment tenia unes pretensions econòmiques, la rebaixés i l'Andorra ja ha pogut arribar i, per tant, si tot va bé, Kuric vestirà amb 34 anys la samarreta de l'Andorra. Això vol dir que si compleix contracte arribarà als 37 anys encara jugant. L'Andorra ha incorporat ja enguany l'expenya Shannon Evans, però també a Ben Lammers, Ferran Bassas, Nikos Kougas i Seydou Dombouya, un exjugador de l'NBA. Un exjugador de l'Andorra fitxa pel Lleida. Això també és notícia d'aquest matí. Alexander Madsen, un alé pivot finlandès, la veritat és que va passar bastant desapercebut, però bé, el Lleida tindrà minuts i, per tant, doncs, podrà millorar prestacions com Oriol Paulí, que ja ho avançava en fa uns dies, i Rafa Villar, ara en propietat. També ex-Barça cedit al Lleida, però ara el Lleida es queda aquests jugadors en propietat. De Madsen en parla el director tècnic Joan Prado.
Siempre con mucha implicación en sus equipos, siempre con muy buena capacidad de trabajo. Puedo ocupar 2 posiciones en el campo, tanto la de 4 como la de 5, capacidad para abrir el campo con su tiro de 3 puntos, jugador capaz de aportar en muchas facetas del juego y que creemos que nos va a dar muchas cosas en nuestro debut en la categoría CB.
Doncs aquest és Joaquim Prado, parlant d'aquesta incorporació. Novetats, Ernest, també a l'Uni Girona.
Doncs sí, un alé molt potent que juga a la WNBA amb les Atlanta Dreams. Allà fa 11 punts de mitjana, però quan va estar a la Lliga Femenina a Gran Canària feia més de 15 punts per partit. Maya Caldwell li anirà bé a l'Uni Girona per sumar-se als fitxatges de Natasha Mack, Clara Lundquist, Minya Touré, Carolina Guerrero, etc. I avui la penya ha rescindit a una de les seves jugadores, Lorena Segura, que en principi havia de seguir un any més, però que amb l'ascens, doncs, evidentment, la penya busca millorar plantilla.
I després de la pausa... Tot això que sentiu són flaixos de fotògraf d'un anunci que ha despertat molta expectació, l'expulsió d'una esportista japonesa dels Jocs Olímpics. Per què? De seguida ho sabreu.
Catalunya Ràdio.
Cada estiu, al Tast Vertical, descobrim les meravelles dels vins catalans.
Us convidem a un Tast Vertical, pels qui consideren que el vi és una experiència emocionant i pels qui encara no s'emocionen.
El vi és cultura, és paisatge, és pagesia.
Tast Vertical, dissabtes i diumenges a 1:00 a.m, amb Empar Moliner.
Nena, anem a fer un vi.
Amb la col·laboració de la Denominació d'Origen Catalunya.
Contra la calor, notícies fresques. Arriba una oferta d'estiu que et deixarà gelat. 6 mesos de subscripció a El Periódico per només 12 euros. Si ho penses fredament, és tenir la millor informació d'aquí al desembre per molt poquet. Aprofita aquesta oferta abans que es fongui, només amb El Periódico.
Hola, sóc Xavier Perramon, fundador de Shooter, la marca catalana de pales de pàdel i pickleball, el nou esport de moda. Sabies que Shooter fabrica artesanalment amb materials europeus? I que Shooter és l'única que t'ofereix 10 dies de prova gratuïta i fins a 4 anys de garantia. Ah, i ens trobaràs a shooterpaddle.com.
Soc en Francesc Garriga.
Soc la Marta Montaner.
Soc en Marc Ribas.
Soc la Núria Marín.
I volem passar l'estiu amb tu.
Viu un estiu que val per 3 a 3CAT. Catalunya Ràdio, TV3 i la plataforma 3CAT.
En aquest estiu que val per 3.
Falten 3 etapes al Tour de França. Acabat diumenge, la ronda francesa segueix pels Alps, en la que pot ser, Isaac Vilalta, l'última oportunitat per a Vingegaard.
Sí, hauria de ser l'última oportunitat pel danès. Bé, demà hi ha una etapa encara amb 4 ports de primera i un de segona, per tant, etapa important. Demà ha passat també aquesta contrarrellotge final amb un port de segona pel mig, però vaja, l'etapa d'avui, sens dubte, és la que tots tenen marcada, amb 2 ports de categoria especial, Bars, que ja s'ha superat, la Bonet, i amb un final a Isola 2000. I avui Vingegaard, preguntat sobre la qüestió, ha admès que, o es desprèn de les seves paraules, que ho té complicat, però que ho intentarà, lògicament, fins al final.
Bé, a mi no me l'he...
Aquesta és una etapa que m'agrada i que m'hauria d'anar bé. Espero tenir bones cames. Com a mínim faré tot el que estigui al meu abast per fer-ho bé. Quan s'acabi el dia ja ho veurem. A mi em toca seguir lluitant i creure que encara és possible.
I com va aquesta etapa d'avui, Isaac?
El cert és que el Visma ha mogut fitxa, des de l'inici de l'etapa ja ha fet que alguns dels seus homes se n'anessin per davant amb la fuga. Ara mateix hi ha una fuga de 6 homes, entre els quals dos Visma, dos companys de Vingegaard, Jorgensen i Kelderman, que tenen gairebé 4 minuts d'avantatge respecte al grup, on hi són Pogacar, Vingegaard, Evenepoel i la resta d'homes importants. Estan pujant la Bonet, un port de categoria especial, com deia, i veurem si fan d'enllaç, de pont, o bé si Pogacar atacarà el tram final.
Els Jocs Olímpics de París, a Catalunya Ràdio.
I el que sentíem just abans de la publicitat de la pausa eren els flaixos, les explicacions també dels responsables, els flaixos de les fotografies, els fotògrafs, volíem dir, i les explicacions dels responsables de la Federació Japonesa de Gimnàstica. Per què? Doncs per l'expulsió, Marta García, de la capitana de l'equip. I el motiu, fumar-se un cigarret.
Sí, perquè d'aquesta manera trenca el codi de conducta de l'equip nacional olímpic del Japó. Un equip potent, este del Japó, en general, i especialment en gimnàstica artística, sobretot en la competició masculina, on defensen el títol individual i aspiren a recuperar l'or per equips. El cas és que Shoko Miyata ja està tornant cap a Tòquio des de Mònaco, on l'equip estava entrenant-se just abans d'incorporar-se a la vila olímpica. Kenji Nishimura és el president de la Federació Japonesa de Gimnàstica.
Hem confirmat que Miyata va infringir les normes del Comitè Olímpic Japonès per enviar atletes a competicions internacionals i el codi de conducta de l'Associació Japonesa de Gimnàstica per a Esportistes i Oficials. Després de parlar amb ella, ens agradaria informar-vos de la decisió de retirar-la dels Jocs Olímpics. Durant les nostres xerrades, va comentar que tenia molta pressió per aconseguir els objectius marcats per als Jocs Olímpics, cosa que podria haver portat a la seva acció.
I seguint amb els jocs, atenció amb la mala sort que ha tingut Joan Canyelles, el jugador d'handbol s'ha lesionat, a punt de viatjar cap a París, ha caigut de la convocatòria i Ernest repeteix la mala experiència de Tòquio.
Doncs sí, a pocs dies de marxar ha tingut una lesió miotendinosa del sòl i de la cama dreta i per tant, com ja li va passar a Tòquio, es queda sense cita olímpica. Per tant, la situació queda a nivell d'atletes catalans de la següent manera: n'hi van 3 menys que els últims jocs, de moment 97. Hem de dir que hi ha una variació a l'equip d'handbol, però que no afecta aquests 97. Adrià Figueres l'han incorporat d'última hora com a suplent. Per tant, en principi, no va als jocs, a no ser que es lesioni algú més. Avui, aquest matí, hem sabut que Adrià Figueres és suplent perquè Gedeon Guardiola, que és un pivot alacantí, finalment, doncs, ha caigut també per la seva de la llista de substituts.
El cas és que sense Joan Canyelles, Catalunya estarà representada a París amb una paritat gairebé total. 49 dones i 48 homes. Són gairebé un centenar d'esportistes catalans, 3 menys que els Jocs de Tòquio d'ara fa 3 anys.
Exacte, i això queda, la proporció de la delegació catalana dins a l'espanyola queda de la següent manera. Una quarta part dels atletes van al joc són catalans de la delegació espanyola. Són menys que fa, com deies, 3 anys als Jocs de Tòquio, que eren un terç. Per tant, doncs, es manté més o menys la mateixa proporció, n'hi van molts, la majoria doncs, són esportistes que repeteixen, aproximadament un 60%, però n'hi van un 40% de nous, entre els quals Emma Carrasco, que és una de les primeres a competir als 400 lliures.
Un mes abans de l'Open de classificació pels Jocs Olímpics, que va ser el juny, vaig agafar pneumonia, vaig tindre alguns problemes de salut a última hora que em van fer baixar d'altura de la concentració prèvia als trials, al campionat classificatori, i bé, vam haver de modificar una mica la planificació cara a l'Open i canviar petits detalls, però bé, al final va sortir, ho vam aconseguir i va la victòria, on aconseguir aquesta mínima, doncs va ser molt més gratificant.
L'Emma és una de les primeres atletes que viatjarà als Jocs de París, marxa dimarts que ve, ja hi ha els futbols, però en tot cas a nivell de natació començaran a competir al cap de 6 dies. Medalles. Als últims Jocs Catalunya va fer 5 medalles. Bronze en handbol per 6 jugadors, plata per a 10 waterpolistes catalanes, plata per Saúl Cravioto, bronze per a Jordi Xamar i plata per a 5 jugadors també catalans de futbol. L'objectiu enguany és superar aquests 5 metalls i aconseguir una medalla d'or com la que va assolir Mireia Belmonte als Jocs de Rio.
19 catalans seran als Jocs Paralímpics de París amb 8 esports diferents, entre ells alguns que ja són medallistes olímpics i d'altres que seran en uns Jocs per primera vegada, Montse Raya, com la jove atleta de Ripoll, Fiona Pinar.
Té 21 anys i un accident quan esquiava li va suposar l'amputació de la cama fa 2 anys. A Fiona Pinar li ha costat aconseguir els diners per una pròtesi d'alta tecnologia, però no s'ha rendit mai i en només 8 mesos d'entrenament ja ha batut el rècord d'Espanya de 100 i 200 metres i s'ha plantat als Jocs de París.
Fa 8 mesos només que tinc la primera pròtesi per córrer i fa 2 anys i mig de la meva amputació. O sigui que fa super poc, però bueno, estic super agraïda. He arribat als resultats que voldria, que no pensava que fossin tan propers, però hi he arribat amb dedicació i esforç i estic super contenta, la veritat.
Altres catalans que seran als Jocs Paralímpics són 11 nedadors, com ara els medallistes Miquel Luque, Núria Marquès, Sarai Gascón, Toni Ponce i Òscar Salguero. També té opcions de medalla el ciclista Sergi Garrote, que se'n va penjar 2 a Tòquio en handbike, bicicleta que s'impulsa amb les mans, or en contrarrellotge i bronze en ruta. També hi ha catalans que competiran a les seleccions de bàsquet en cadira de rodes, Òscar Onrubia i Jordi Ruiz amb la selecció masculina i Maria Heras amb la femenina. En taekwondo, Joel Martín i Dàlia Santiago, Jordi Morales. En tenis taula i entre altres també competirà per primera vegada en bòtsia el veterà Basile Agache. Els Jocs Paralímpics es disputaran a París del 28 d'agost al 8 de setembre.
Doncs acabem també el repàs de l'actualitat del dia, Marta, amb altres qüestions relacionades amb el mercat de fitxatges.
Sí, en futbol internacional el Milan ha fet oficial el fitxatge d'Álvaro Morata fins al 2028 amb una temporada més opcional i el CAC 7 Granollers d'handbol de la categoria femenina renova la brasilera Julia Guerreiro. La lateral esquerra firma ara per una temporada més i d'esta manera afronta la sisena temporada amb l'equip vallesà. I mira, en el torneig de tenis de bàsquet a Suècia està jugant Rafa Nadal en els quarts de final contra l'argentí Mariano Navone, de moment màxima igualtat. Empat a 6 en el primer joc, ara mateix 6-1 i està servint, això sí, Rafa Nadal.
Doncs fins aquí la informació esportiva. Aquesta tarda més esports a partir de les 7 del Tot Costa i el Catalunya Migdia torna dilluns a partir de les 2.